Celestino Corbacho, exministre socialista, exalcalde de l'Hospitalet. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I li he de començar preguntant precisament, i així ens ho traurem de sobre, clar, després de tots aquests anys que ha estat el PSC, ahir va donar públicament suport a Albert Rivera, i ho va dir, a la plataforma Espanya Ciutadana, lligada a Ciutadans. Li pregunto, i així ens ho traiem de sobre, serà vostè el pròxim candidat a l'alcaldia de l'Hospitalet per Ciutadans?
Bueno, espero que a la meva resposta ja no calgui ja fer més preguntes. La resposta és no.
No.
No. No.
Per tant, descarta ser alcaldable.
Quan jo vaig donar-me de baixa del partit, vaig dir que, evidentment, que jo tenia les meves raons, que algunes d'elles podrien ser encertades o no. Això sempre forma part de la... Quan un pren una decisió, forma part de la seva intimitat i de la seva vida personal, però que no faria dues coses, que és el que segurament s'especularia immediatament, que una d'elles era afiliar-me a un altre partit, i tornar a la vida municipal, a la vida local, i que no encapçalaria cap llista municipal, que no formava part això del meu propòsit. Vaig dir també una altra cosa, que evidentment a mi la política, jo la política la porto en l'ADN, no? I llavors l'interès per la política la continuaria mantenint, però no necessàriament ni a través d'una militància en un partit ni formant part d'una llista electoral a nivell municipal.
Queda aclarit. Celestino Corbacho no serà alcaldable per Ciutadans a l'Hospitalet. Li pregunto diferent, per això, senyor Corbacho. Ciutadans li ha ofert ser candidat a l'alcaldia de l'Hospitalet?
No, a mi formalment no m'han ofert res.
Formalment no, però informalment sí? Algun contacte?
No, tampoc. Informalment tampoc, perquè jo, en definitiva, a veure, el meu contacte amb la gent de Ciutadans són gent que conec des de la meva època en el Parlament de Catalunya, però no són contactes des del punt de vista ni orgànic ni formal. Aquí aquesta plataforma a mi em va trucar, perquè ens coneixem des de l'època del Parlament, i em va trucar Albert Rivera per dir-me, escolta, presentem aquesta plataforma a Barcelona. Jo la coneixia, lògicament, aquesta plataforma. Et convido a que puguis adreçar unes paraules. Vaig dir, escolta, no tinc cap problema. És una plataforma transversal, és una plataforma que, en definitiva, pretén que gent sense carnet, sense militància en un partit, pugui expressar les seves idees, que puguin coincidir més o menys en l'organització política, això és una altra cosa. I l'única cosa és que jo trobava i la trobo fora de viatge i vaig dir, escolta, no, t'envio un vídeo i cap problema.
Per tant, la seva relació amb l'entorn de Ciutadans només serà a través d'un vídeo?
No, jo no ho sé quina serà la meva relació amb Ciutadans o amb altres formacions o amb altres persones de cara al futur. O sigui, jo el que li puc dir és que jo no ni he rebut per part de Ciutadans ni cap oferta ni m'han demanat allò de dir, escolta, ens agradaria que tu et poguessis venir amb nosaltres i per tant formar part de Ciutadans. I a més jo crec que això ni ho han fet ni ho faran, perquè jo he dit per activa i per passiva que no forma part de la meva del meu interès ni dels meus desitjos en aquest moment ni de la meva posició afiliar-me a cap partit. Jo no, ni a Ciutadans ni a cap partit. I repeteixo, vostè m'ha trucat a mi avui, jo amb molt de gust li he atès perquè vostè m'està fent unes preguntes, jo li dono la meva opinió. I si demà Ciutadans em demana perquè hi ha un acte o perquè fan una conferència o qualsevol cosa i em demanen que si vull assistir, pues, igual que altres organitzacions o altres plataformes, jo la política la continuo i amb molt d'interès, però no des de la primera línia ni des d'un càrrec orgànic ni institucional.
Senyor Corbacho, en aquests moments sabem que des de fa mesos ja no és militant del PSC després de 40 anys. Sent que en aquests moments qui representa millor la seva ideologia o el seu pensament és Ciutadans, és Albert Rivera?
No, jo la meva ideologia no ha canviat massa. Jo la meva ideologia és una ideologia que sempre he defensat, pues, una política moderada en els temes de caràcter econòmic, una política, en definitiva, de no una política radical en matèries econòmiques, i en canvi un fort compromís en les polítiques socials. Des d'aquest punt de vista, avui, una cosa són les paraules, la retòrica que es diu des de la política, i una altra cosa és la política que es fa. Jo em fixo més en la política que es fa que en la política que es diu que es farà, no? A veure, m'interessa, vostè em pregunta a mi què m'interessa, o què jo demano jo, pues, per exemple, un compromís per amb el tema de la sanitat pública, amb el tema de l'educació, amb el tema de les pensions. A mi no em serveixen ja aquestes alçades grans proclames des del punt de vista ideològic, perquè després en la pràctica t'adones que el que importa són les polítiques que fan els governs. Clar, vostè pot, en un moment determinat, fer una gran proclama que sona molt bé, però si després en la pràctica la política que fa pues és una política que no té res a veure amb allò que vostè ha proclamat, jo em quedo amb la política que vostè fa. Des d'aquest punt de vista, jo crec que Ciutadans pues fan una política liberal, tenen un pensament liberal en la matèria econòmica, i crec que en matèries, almenys la gent que jo conec, de Ciutadans aquí en el Parlament de Catalunya, pues són gent que tenen un cert compromís també amb les polítiques socials, però això s'ha de veure amb propostes concretes i en polítiques concretes.
Espanya Ciutadana, que és l'associació, l'agrupació, l'organització propera a Ciutadans, per la qual vostè hi va fer un vídeo, aquest estiu es passejava una avioneta per les platges de Catalunya que deia les playas son de todos, arrencar lazos amarillos, o lazos. Li pregunto directament, vostè ha arrencat alguna vegada un llaç groc?
No, ni ho he arrencat ni ho arrencaré. Més enllà que a mi m'agradaria que l'espai públic fos un espai absolutament neutral i, per tant, que no hi hagués ni llaços grocs ni cal altra simbologia, la que sigui. Perquè l'espai públic és un espai de tots i tots hem de compartir aquest espai. I quan hi ha una invasió d'una simbologia, la que sigui, de l'espai públic, pues, doncs la gent que se sent motivada per aquella simbologia es pot trobar molt a gust, però en canvi altres persones que potser resulta que no tenen aquesta, en fi, que no tenen aquesta identificació en aquesta simbologia, pues realment no ens agrada. A mi m'agrada veure en un municipi pues, doncs la simbologia pròpia del municipi, la simbologia pròpia de Catalunya i la que sigui, però no aquesta invasió que avui estem tenint. Però vaja, jo no he rentat callat groc.
I li sembla bé que ho fes Albert Rivera i Inés Arrimadas?
Això l'hauria de preguntar a vostè.
No, és la seva opinió, per això li pregunto la seva opinió.
No, jo crec que el que hauríem de fer entre tots, si és possible, és superar aquesta, en fi, aquesta situació, no? Aquesta situació em refereixo d'invasió de simbologia en el carrer i altres persones que no se senten identificades, pues intentar treure-les. Perquè això, al final, l'únic que pot acabar passant és que acabi en un enfrontament entre la gent i això sempre és el pitjor i el més dolent.
Sobre aviat, jo li preguntava per la possibilitat que vostè sigui alcaldable, perquè tenim a tocar, relativament a tocar, d'aquí uns mesos, les eleccions municipals. Vostè va formar part d'allò que es va anomenar en el seu dia el Cinturó Roig, durant 14 anys alcalde de l'Hospitalet. Li pregunto políticament la seva opinió, com em diu vostè que no està actiu a primera línia, però no deixa de ser actiu políticament. Com veu aquest Cinturó Roig? Vostè creu que aquest Cinturó Roig passarà a les pròximes eleccions a ser més aviat taronja?
Doncs no és descartable, perquè ja portem algunes eleccions en les que realment el Partit Socialista, que sempre havia tingut una hegemonia molt forta i molt potent en tota aquesta zona, l'ha anat perdent bastant. És veritat també que cada elecció té el seu component, no? I una cosa són unes eleccions generals, unes eleccions autonòmiques, i una altra cosa són les eleccions municipals. Però jo crec que el mapa polític a les properes eleccions municipals es mourà. No sé fins quin punt es mourà aquest mapa, però que serà diferent del que ha estat històricament. I per tant vol dir que aquí sortiran, pues segurament el Partit Socialista continuarà tenint una presència important, però Ciutadans també la tindrà, i suposo que altra formació pues, també tindrà el seu espai. I segurament que la política es farà més complexa en aquest territori, però el que jo estic segur és que el Partit Socialista ja no tindrà l'hegemonia que havia tingut històricament.
Per què? I quin és el motiu polític de que no tingui
bueno,
aquesta
hegemonia? Escolti, perquè tot està canviant i les coses canvien i avui vivim una situació política que ja no té res a veure amb la situació que vivíem fa 8 anys, fa 10 anys, i tot això té la seva transacció a les eleccions, no? Fa 10 anys pues, hi havia un bipartidisme, si no perfecte, quasi perfecte. Avui el bipartidisme jo crec que ja no existeix i que el futur es conformarà d'una manera diferent, i això ha tingut també doncs, la seva incidència en el mapa municipal. Per exemple, l'Hospitalet, la CUP, era impensable que pogués estar en l'Ajuntament, no? Fa 10 anys. Avui està. Esquerra Republicana pues, tenia una presència residual. No havia tingut, no havia passat mai del 2, del 2,5, i en canvi avui pues, és una força política que pot ser hegemònica dins del teu espai, no? Clar, tot això ha canviat. I avui la situació ja no la podrem veure de cara al futur com la veien pues, fa 10 anys, sinó que la tindrem que contemplar en l'escenari actual i en els moviments polítics que s'estan donant a tot arreu.
Senyor Corbacho, li faig un parell de preguntes més perquè no el vull tenir gaire estona més. A més, ens havia demanat una certa brevetat. Però aprofito l'ocasió per preguntar-li diverses qüestions d'actualitat. Des del seu punt de vista, els presos que hi ha en aquests moments de líders independentistes haurien de ser a la presó, facilitaria les coses? Perquè crec que vostè tenia bona relació amb uns quants d'ells.
A mi, d'entrada, no, jo hauria preferit que els presos que avui estan a la presó pues, estiguessin en llibertat. Això sí, jo crec que les persones que estan avui a la presó eren conscients en el seu moment que estaven prenent decisions que eren il·legals. I quan un té un càrrec públic i pren una decisió i sap que és il·legal, ha de saber que això també pot acabar tenint conseqüències. Ara bé, les conseqüències s'han de derimir finalment en un judici i serà una sentència la que haurà de determinar quina és diguéssim, la pena o el delicte o no delicte o la falta o no falta d'aquella decisió. Mentrestant, home, mentrestant, això són mesures cautelars. Jo hauria preferit, per exemple, altres mesures cautelars. És a dir, en el sentit de, bueno, retirar el passaport, posar una fiança, i que no vol dir que al final, en el judici, jo no respecti la decisió final que es prengui per part dels jutges, perquè jo sóc una persona que crec en la independència judicial i, a més, hem de creure en la independència judicial, perquè és un de les potes fonamentals de l'estat de dret.
Senyor Corbacho, aprofito, perquè aquesta resposta que ha donat ara s'assembla molt a la que donava Josep Borrell fa uns dies a la BBC, que venia a dir això de que jo hagués preferit un altre tipus de decisió judicial en aquell moment, que hi havia altres mesures cautelars, i li trasllado una pregunta que li van fer en aquella entrevista. Senyor Corbacho, per vostè Catalunya és una nació?
Depèn del que vostè pretengui després de la denominació.
Nació és nació.
Nació és nació. Però, per exemple, la sobirania resideix a Catalunya i, per tant, el dret d'autodeterminació, doncs, a partir d'aquí, jo amb això no estic d'acord. Ara, si vostè diu, escolta, hem de definir, com per exemple es va definir en el seu moment l'Estatut d'Autonomia del 2006, no?, la denominació que reconegui pues, que hi ha una realitat nacional, que hi ha una realitat lingüística...
Vale,
una...
Deia nació, el preàmbul, en aquest cas, per això.
Sí, sí, però si anem per aquí, a mi no m'importa, però si el que anem és a discutir a on resideix la sobirania i, per tant, el dret d'autodeterminació, jo no estic a favor del dret d'autodeterminació per una secessió. I li dic més, no estic a favor, no tant per a un pensament espanyolista. A veure si ens entenem. Jo crec que el repte que tenim els europeus és construir una Europa potent i una Europa forta en els propers anys. I això passa des del meu punt de vista perquè els Estats-nació, els que actualment existeixen, els 27, vagin perdent competències en benefici d'aquesta Europa més potent i més forta. I això es fa realment radicalment incompatible, aquest pensament, des del meu punt de vista, es fa incompatible amb processos que pretenen aïllar els Estats-nació d'aquesta realitat més potent que és Europa, que són moviments populistes que es donen actualment en Europa, o els moviments de secessió. Perquè el gran repte que té Europa és convèncer els Estats de que perdin part de la seva capacitat normativa i de les seves competències en benefici d'Europa. No vull ni pensar què passaria si en lloc d'aquesta discussió ferla entre 23 la tinguessin fer entre 30, 35 o 40. I això em porta a mi a que jo penso més en un projecte europeu i menys en un projecte d'autodeterminació dels territoris dels Estats nacions que formen Europa. I des del punt de vista no estic d'acord o no estaria d'acord que hi hagués, per exemple, una reforma constitucional que permetés el dret d'autodeterminació. Però reitero, no per un pensament espanyolista pur i dur, no per un pensament de una opinió que jo veig les coses d'una determinada manera, que pot o no pot coincidir amb la d'altres.
Acabo, senyor Corbacho, última pregunta. Aprofito una efemèride, ahir parlàvem el programa, ahir feia exactament 10 anys de la caiguda de Lehman Brothers. Vostè ja era en aquells moments ministre de Treball quan va succeir això. Es recorda molt bé de la situació, evidentment, que va haver de gestionar el govern Zapatero. Es recorda molt bé, d'altra banda, una de les frases que vostè va dir com a ministre, que és que Espanya no arribaria als 4 milions d'aturats. De fet, es van superar els 6. Deixi'm preguntar-li si creu que, no sé, si es penedeix una mica de com va gestionar la situació el govern espanyol. Es podia haver fet d'una forma diferent?
No, mira, a toro pasado sempre és fàcil de dir com s'haurien de fer les coses. Però en aquella que primer, i una matització, als 6 milions d'aturats es va arribar al 2013, que va ser concretament el 26% d'aturats.
Sí, però vaja, els 4 que vostè deia es van superar mentre vostè era ministre i es van superar els 5, també.
Sí, jo no vull entrar ara en matisos de discussió. Mire, en la crisi del 2008, aquí se va equivocar tothom. Tothom, eh? I tothom, ni els economistes més prestigiosos, ni les grans institucions com l'FMI, com l'OCDE, etcètera, tots no van saber veure la dimensió d'aquella crisi i, sobretot, el temps que va durar la crisi. Perquè les primeres discussions eren discussions si la crisi seria una V baixa, si després seria una doble V baixa, si després seria una L. Bueno, en definitiva, hem assistit a la pitjor crisi després del 29. I llavors els seus efectes van ser terroristes. I fer previsions, per exemple, en aquest moment d'una crisi mundial, que a més en el cas d'Espanya va tenir la incidència de la crisi de la construcció, doncs era molt complicat, molt difícil. Que si jo tingués ara que fer una autocrítica des del punt de vista del govern del que formava part, que segurament no van fer bé moltes coses, però una d'elles no assumir des del primer moment que estaven davant d'una crisi profunda i, per tant, que davant d'aquella crisi tenien que prendre mesures, que algunes d'elles podrien ser doloroses, però necessàries, per a poder afrontar aquella crisi. Segurament que el govern tot van trigar massa en reaccionar davant dels efectes de la crisi. Això sí que jo crec que va ser un error per part del govern.
Senyor Corbacho, acabo només amb una reflexió. Si em dóna la sensació que al llarg d'aquesta conversa les respostes que m'ha donat no són molt diferents de les de Josep Borrell en molts temes. Per tant, li confesso que tinc una certa sorpresa perquè vostè s'hagi apartat tant del PSC i del PSOE i s'hagi acostat una miqueta més a Ciutadans. I acabo amb una pregunta, si me la vol respondre, si no, no. Vostè a qui votarà a les eleccions municipals a l'Hospitalet?
Mire, la primera, segurament jo no m'havia apartat mai ni del PSC, si el màxim responsable i la política que s'hagués portat a terme és la que representa i la que encarna Pepe Borrell. D'acord? Però Pepe Borrell, evidentment, i Josep Borrell ha estat una referència, és una referència, avui té un altre càrrec, però en definitiva la seva repressió, li recordo a vostè també, que Pepe Borrell va formar part d'aquella manifestació del 8 d'octubre en un espai molt, molt transversal, en el qual, per cert, el PSC no hi era, no estava present. Dit això, mire, jo, de cara a les properes municipals, el que faré, pues, ara, donat que no tinc compromís de votar un partit o un altre perquè no pertanyo, pues, jo esperaré a veure quines són les propostes, les analitzaré, i no solament de, a partir d'aquí jo vendré la decisió que considere més oportuna, sinó que, a més, si cal, la faré pública. I si la faig pública, la que sigui, pues donaré les meves raons perquè jo voto a una formació o voto a una altra i de més, sense cap interès més que el que la gent que em conec pugui conèixer, pues quina és la meva vota.
Tres minuts i dos quarts de 10 del matí. Li agraeixo moltíssim a Celestino Corbacho, que ahir va tornar a la palestra pública en aquest vídeo donant suport a Espanya Ciutadana, que és aquesta plataforma molt pròxima a Ciutadans i Albert Rivera, i de fet donant suport express, ho va dir, salutació especial a Albert Rivera. Senyor Corbacho, moltíssimes gràcies.
Bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.